Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llindar. Un programa en què viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent, un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent on pot passar qualsevol cosa i on fins i tot ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creu el llindar amb nosaltres, Emma Vilarasau. Benvinguda, Emma.
Hola, bon dia.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Sí.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen el llindar porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré. Ja no veus res?
No veig res.
Perfecte. Doncs si mires fixament en la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por. Recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el llindar. Estàs a punt d'entrar en un plató de televisió. Ets a la sala d'espera dels convidats, el trenet, que en diuen. En altres ocasions hi havia hagut una productora que et donava conversa mentre era l'hora d'entrar, però avui et deixen sola en aquella habitació freda. I mentre esperes que et cridin, et veus reflectida en un gran mirall que ocupa gairebé tota la sala.
Desastre, mirar-se al mirall. Sempre és un desastre, i més en aquests llocs. Fatal. Però m'agrada estar sola, eh? Prefereixo no tenir converses inútils i dedicar-me a pensar què hauré de dir.
Has vingut a la tele per un bon motiu, per explicar que ja comenceu els assajos d'una nova obra de teatre.
Sí.
Ja entres, Emma. Acompanya'm.
Segueixes la persona de producció i entres en un plató amb un fons verd. De seguida et rep la presentadora. És alta i elegant. La cabellera li baixa per l'esquena, du una camisa blava lleugerament brillant i mira a càmera amb un posat professional.
Tenim amb nosaltres la gran Emma Vilarasau.
I això. Hola, bona nit.
Benvinguda, Emma.
Gràcies.
Ara fa temps que no et veiem per aquí.
Sí.
Com és que ja no fa sèries a TV3?
Això pregunta'ls als de TV3.
Tu vas ser l'Eulàlia de Nissaga de Poder. Quin gran personatge.
Sí, gran i antic, eh? Ha passat temps ja, d'aleshores ençà.
En la seva entonació notes alguna cosa fingida. Per l'edat que té és impossible que hagi vist mai ni Saga de Poder, però fa veure que sí.
I ben del Pla.
Ai, sí.
Va ser la mare del Carlos Cuevas.
Sí, noia.
Què fa el Carlos?
Doncs suposo que treballa, no en tinc ni idea.
Manteniu el contacte?
No. De tant en tant, quan em ve a veure l'espectacle o jo el veig amb ell, hola i adéu, però no.
De moment no sembla que tingui gaire ganes de parlar de l'obra de teatre.
Ja passa, això. Ja passa.
Ets la gran dama del teatre català. Però la retirada dels escenaris ja deu ser a prop, no?
Però tu què dius, noia? No en tens ni idea, no?
Bé, abans que això passi encara tens almenys una obra de teatre més, perquè avui vens a parlar...
De què? A veure, de què vinc a parlar? A veure si te n'has enterat del títol.
Remena les notes que té la mà, clarament no recorda res sobre l'obra. Finalment aixeca la vista i el prompter l'ajuda a reprendre el fil.
De les Troianes.
De les Troianes.
Sí. Una nova versió d'aquest clàssic grec que és una de les grans apostes de la temporada del teatre públic. Però abans de parlar-ne, deixem un moment que doni la benvinguda a una gran actriuassa. Sí. Benvinguda, Clara Saliner.
Hola, Clara. Com estem?
Coneixes l'actriu, però no saps què hi fa aquí. És una actriu jove, darrerament molt de moda gràcies a un paper protagonista en una sèrie de TV3. No entens per què entra en aquest moment. T'havien dit que t'entrevistarien a tu. Ningú t'havia avisat d'això i no pots evitar una expressió de confusió quan s'asseu a la cadira plegant la falda del vestit curt que porta per sota de les cames de noia jove i es posa les mans sobre la brusa per dir...
Ai, que contenta estic de ser aquí!
La Clara Saliner serà la protagonista de la nova obra Les Troianes. Interpreta un gran personatge, ni més ni menys que Helena de Troia.
Sí, estic molt contenta. Per mi és un repte i sobretot és un honor treballar amb l'Emma Vilarasau.
La noia et mira amb ulls brillants, però tot plegat t'ha deixat confosa perquè en principi tu eres la protagonista de l'obra. El teu personatge, Hècabe, havia de ser la protagonista i l'espectacle tenia forma de monòleg. Ara, de cop i volta, sembla que t'hagin relegat a ser secundària.
Em sembla una gran idea per part del dramaturg Joan Andreu de donar veu a aquestes dues dones. A la Ilíada sempre són els homes els que decideixen el destí de les dones. I trobo molt guai que ara puguem veure la versió d'elles, no?
I tant, oi que sí, Emma?
Perdona, qui has dit que és el director de la peça?
El Joan Andreu.
Ja. Per tant, serà una visió d'homes, no? Encara que ho fem dues dones, seguirà sent una visió d'homes, sí o no?
Sí, però bueno, jo estic molt contenta, la veritat, que m'hagin donat el paper protagonista, perquè és que és un repte molt gran interpretar Helena de Troia.
És que t'estàs confonent perquè no ets la protagonista. Saps, bonica? La protagonista sóc jo. De fet, a tu t'han afegit perquè ara volen gent jove en els espectacles, però evidentment la protagonista sóc jo.
Bé, bueno, però la història, Helena de Troia, amb l'atenció que rep de tothom, no? A mi em passa una mica a vegades a les xarxes que, bé, sembla que tothom vulgui un trosset, no? De Clara Saliner.
I ja, tant!
Per això deu ser que t'ensenyes, no?
Sí, Clara, és que ets l'actriu del moment. Les xarxes socials se'ns han disparat de missatges de gent contenta de veure't avui.
Sí, la gent és molt maca.
Sí.
Et fixes que l'actriu du a la mà una mena de joia, un cor platejat del que en penja una cadeneta. El du amb la mà tancada i l'acaricia suaument amb el dit polze, com si fos un amulet.
Mira, podem veure en exclusiva un primer pòster de l'obra que esteu preparant.
Projecta un pòster fet en Photoshop on l'actriu jove apareix en primer pla caracteritzada com Helena de Troia i tu, ben petita, al fons.
Ai, saps què passa? Que aquesta entrevista m'està tocant els collons ja.
Doncs tranquil·la, hem arribat al final.
Gràcies a Déu.
Però segur que no ens perdrem l'obra. Gràcies per venir al programa, Clara, i tu també, Emma. Per cert, has de tornar aviat, que d'aquí a uns mesos se celebren 30 anys de l'estrena de Nissaga de Poder, Eulàlia Montsolís. Ho haurem de celebrar.
Doncs a veure si te la mires, guapa.
Moltes gràcies, per convidar-nos. Sempre és molt emocionant venir al teu programa, Teresa.
Gràcies.
Sortiu del plató. L'actriu té el seu mànager esperant-la i la pressa per marxar. Ja té un taxi a la porta. Té pressa per anar a un esdeveniment imprescindible. Saluda amb gestos algunes persones de la tele que estaven allà esperant-la per veure-la. I abans de marxar, gira cap a tu i diu...
Emma, estic molt, molt, molt contenta de treballar amb tu, de veritat, eh?
No saps si és cert o si està fingint. En tot cas, tu també has de marxar. Demanes un taxi a producció. Et fan esperar força estona a l'exterior de TV3, que en aquestes circumstàncies pot ser un lloc bastant auster. Extensions de ciment i fileres de cotxes aparcats. De tant en tant, algun treballador entra o surt de l'enorme edifici de la tele. Algun et mira de reull, cosa que et fa sentir més incòmode. En part per entretenir-te en alguna cosa, en part perquè vols saber què ha passat, aprofites per trucar al director i demanar-li explicacions.
Emma, ja m'imagino per què truques. Em sap molt de greu.
Ah, sí?
Sí, per mi també ha estat un canvi d'última hora, però ja saps com va. Volen connectar amb la gent jove, fer que els clàssics els arribin i necessiten una actriu jove.
No, no sé com va, no sé com va. I tu em vas cridar per una cosa i ara resulta que n'és una altra. Pots anar-te'n oblidant, jo no la faré aquesta.
Emma, perdona, perdona, ja ho sé. Ja m'imagino que no sé la protagonista, et sé greu, però...
No, ni, no sé la protagonista ni res, però què estàs fent amb aquesta obra?
Tu continues interpretant a Hècaba, que és un gran personatge i ella és bona actriu. Jo crec que té molt de futur.
A mi m'importa tres pepinos si té futur o no té futur. No és el meu problema. Jo havia pactat una obra i un text i últimament sempre em passa el mateix. Jo firmo per una obra i després les adaptacions, les dramatitzacions, les no sé què, canvien l'obra i em trobo fent una altra per la qual jo no he firmat. O faig la que havíem quedat o no la faig. És que m'és igual, em sembla molt bé que aquesta noia vulgui fer camí i sé que és bona, però no havíem firmat això i no ho penso fer.
Emma, ja saps que la productora al final sempre és qui mana, el director poca cosa hi pot fer.
No tinc per què fer aquesta obra, no necessito els diners, no la faré. Treballo per divertir-me, perquè m'agrada aquesta feina i l'estimo, i aquesta no és l'obra. Heu forçat el text per incloure un personatge que en principi no tenia. No, no penso fer-ho.
Emma, parlem-ne, parlem-ne amb calma.
No, serem tan amics com sempre, però no la faré, carinyo.
Ens veiem a l'assaig, Emma, sisplau.
Quin assaig? No penso venir.
El director pràcticament et penja. El taxi encara no ha arribat i els treballadors de TV3 continuen entrant i sortint de l'edifici. Et venen ganes d'engegar-ho tot a rodar, però no ho fas perquè t'agrada el teatre, et fa molt feliç i és cert que Hècabe és un gran personatge. L'endemà és el primer dia de l'assaig. Ets dalt de l'escenari d'un gran teatre públic i mires al teu voltant amb joia. El terra està cobert de sorra i al fons un decorat representa un mar gris i trist. Portes un vestit negre i camines descalça per l'escenari tot repassant les teves frases. A primera fila de la platea s'hi acaba de seure el director, el reputat Joan Andreu. És un home corpulent d'uns 60 anys amb la cara més aviat rodona. Té els cabells blancs recollits en una cua i un bigoti també blanc. Amb el cap tirat cap enrere, tot ell traspua experiència i autoritat. A Catalunya és sinònim de prestigi. I ja havies treballat amb ell diverses vegades obtenint com a resultat obres que, com s'acostuma a dir, van obtenir l'èxit de crítica i públic.
Vinga, va, que ja hem de començar. Això serà un èxit. Ja ho veuràs, Emma. I la Clara on és?
Aquí, aquí.
La Clara Salinera apareix apressada de la part de darrere de l'escenari. D'un vestit blanc d'allí, que voleia lleugerament quan entra a l'escenari, i també va descalça damunt la sorra.
Disculpeu el retard, eh?
Vinga, totes dues al vostre lloc. Aquesta escena és crucial per l'obra. Us poso un context. En Menelau finalment pot recuperar Helena, per qui ha estat capaç de desencadenar una guerra que ha durat anys i ha provocat mort i destrucció. Per primer cop pot recuperar la dona que l'obsessiona i que li van prendre els troians. Per tu, Hècabe, intentaràs impedir que se li acosti.
En dir això, mira cap a tu.
Vull veure l'Emma més intensa i punyent. D'acord? Menelau menysprea Helena i vol castigar-la. Però el teu personatge té por que aquest sentiment d'odi desaparegui en el moment que vegi Helena i torni a quedar encisat, amb el perill que això comporta. En Menelau és un personatge que no veurem. Heu d'imaginar que és allà.
El director assenyala un extrem de l'escenari protegit pel taló.
Emma, comences tu. I la teva frase, entrem en el no te la miris.
No te la miris, però saps què passa?
Ella governa el...
Saps què passa?
Tirem endavant l'escena.
Puc parlar?
Sisplau, sóc
actriu,
sí.
També tinc dret a opinar. Saps què passa? Que aquesta cosa de rivalitat entre dones i que tinc por que el teu odi desapareixi del Menelau em sembla bastant gilipolles. I saps què passa? Que crec que la visió dels clàssics l'hauríem de fer des d'un altre lloc. No et sembla?
Es podria fer, podem intentar, però de moment aquest és el text que tenim i
sí,
hem de treballar.
Sí, és el text que no te les miris, ella governa, les guarda els homes, conquereix les ciutats i cala foc a les llars. Vet aquí el seu...
El poder que teniu les dones.
El poder del seu estimat, molt bé, sí.
Els homes són més allò... No pensem tant, som més allò d'acció i vosaltres teniu...
De primera mà, sí, diguéssim, sí. El Menelau és un imbècil, redomat. I si aquesta tia volia anar-se'n amb una altra, que calli el Menelau. Ja ha mort molta gent per culpa d'una dona. Per culpa no d'una dona, sinó de l'interès d'un home. No vull fer aquesta obra d'aquesta manera. O la rellegim i la fem d'una altra manera, o això és més antic que el Napeu. No li interessa a ningú.
Bé, per dins d'aquest text podem trobar aquesta versió que tens tu. Podem donar-hi totes aquestes intencions. Dins del text clàssic, veure com realment s'hauria d'enfocar. Per tant, jo suggereixo doncs, que provem l'escena i anem mirant com donem com donem la volta a tot aquest text per donar-hi totes aquestes intencions que teniu i que trobo totalment correcte. Si et sembla bé, podem tirar endavant i anem treballant-ho. Doncs això,
no te la miris.
Menelau menysprea Helena i vol castigar-la, però el teu personatge, doncs això, té por. Llavors, tu li dius la frase i ara la Clara, que fa l'Helena, respons dirigint-te també a Menelau. Li dius, oh, espòs meu, què en penseu fer amb la meva ànima, els grecs i tu?
Oh, espòs meu, què en penseu fer amb la meva ànima, els grecs i tu?
Tu l'observes des d'un costat, a l'ombra. No ho fa malament, però té el mal vici d'exagerar el dramatisme, de vegades fins a extrems ridículs, com si tingués una gran necessitat de cridar l'atenció de tothom. Gairebé tens l'impuls de fer-la parar i donar-li un parell de consells, però el director se t'avança.
Massa afectació. Torna-hi una altra vegada, però fes-ho bé. Més tranquil·la.
Oh, espòs meu! Què em penseu fer amb la meva ànima, els grecs i tu?
No, pitjor, no, papa, perquè...
Ho sento.
No, tranquil·la. Torna-hi, va, vinga, tranquil·la.
Oh, espòs meu.
No, a veure, no m'ho estic creient. No hi ha cap paraula que no soni buida. Torna-hi, va, tranquil·la.
Oh,
escolta, perdona un moment. Dient-li això, no l'estàs deixant que estigui tranquil·la, l'estàs posant molt més nerviosa. Tallar-la sense deixar que arribi al final, sense que pugui experimentar les frases, és molt mal mètode perquè un actor pugui fer alguna cosa. Vols fer el favor de deixar-la una mica i que investigui ella a dintre del text? Què en sabràs tu d'interpretar?
Emma, cadascú té la seva visió. Jo he treballat amb ella ja uns dies abans i he trobat el mètode que penso que li pot anar ben bé ella.
Doncs pel que sembla no li va bé.
Continuem.
Oh, espòs meu, què em penseu fer amb la meva ànima, els grecs i tu?
A veure, no exageris l'emoció. L'exageres en comptes de sentir-la. Jo veig més aviat una nena queixant-se al seu pare en lloc d'una dona buscant el perdó del seu marit. M'entens?
Ja. Vale. Oh, espòs meu, què em penseu fer amb la meva ànima, els grecs i tu?
Bé, és una dona que li va la vida sortir d'aquesta situació. I l'única manera de sortir-se'n és revifar l'amor que ella sentia per ella. Que la torni a desitjar. S'ha de notar aquesta intenció. Ja en la manera de parlar. Vinga, va,
però no veieu que això no es pot fer avui en dia? Aquest paternalisme i aquest sexisme. En sèrio? En sèrio estem fent això? I tu vols fer-ho, noia? Oh, espòs meu, oh, espòs meu. Oh, espòs meu, vés-te'n a la merda, espòs meu. No pot ser així. Si vols reinterpretar-lo, reinterpreta-ho, que sigui una tia amb un parell d'ovaris. Li interessa una merda l'amor d'aquest tio. Vol salvar la vida? Sí. Per tant, ha de ser molt més filla de puta. Perdó, eh?
No, em sembla una visió perfecta. No. Per tant, vull veure totes aquestes intencions. Que sigui de veritat el que em diu.
Oh, espòs meu! Què em penseu fer amb la meva ànima, els grecs i tu?
Vinga, tornem-hi, per aquí anem bé, va, fem.
No, espòs meu!
No, home, una mica més sincera. No l'adornis, no li posis res, no li posis ni emoció. Digue-li. Digue-li. Una tia que ho té clar. I que tampoc es vol rebaixar. Per què t'has de rebaixar? Si no et matarà, home, si et necessita.
Oh, espòs meu, què em penseu fer amb la meva ànima? Els grecs i tu.
Ah, tranquil·la, no. Prou, va. En tenim prou per avui, va.
Ja és que no... sempre feu el mateix, els directors. N'estic fins als collons. Ara prou. Ara ja l'has deixat fet una merda i ara prou. No li has donat ni una sola pista per treballar. Estigui tranquil·la. No, massa emoció. No ho exageris. No, tot buit. No dieu res.
El director baixa de l'escenari i surt a fora remugant. Sembla que el director ha donat l'assaig per acabat.
No ploris, Clara, no ploris, de veritat. És molt més fàcil. És molt més fàcil dir-li de veritat.
Et fixes que torna a portar la joia en forma de cor i la prem dins del puny. Sembla que aquest cop l'amulet no li ha funcionat.
És que, Emma, jo ja ho sabia que no ho sabria fer prou bé. És que no serveixo per ser actriu.
Per què no serveixes? Per què dius això?
La Clara s'aixuga les llàgrimes i es refà. Entra en tècnics del teatre i ella dissimula.
Bé, parlem després, Emma. Ens veiem demà, vale?
Com vulguis.
Surs del teatre amb un nus a l'estómac. Tot i que el director té raó en algunes coses, tot i que la Clara té un protagonisme que clarament no es mereix, l'angoixa de veure-la patir d'aquesta manera no t'agrada gens. Potser dins teu es desperta d'alguna manera l'instint maternal, però alhora et revolta sentir-te suplantada per una persona que no està a l'altura de la feina que li han donat.
És que no és instint maternal, saps? És corporativisme, potser? És defensa del nostre ofici? És que he vist moltes vegades maltractar les actrius i que a mi també m'han maltractat i que n'he acabat fins als collons i que ja n'hi ha prou de gent que dirigeix actors i que no en sap, que no sap ni dir-los com... No, tu no has de dir com s'ha de dir una frase, tu has de dir des d'on l'has de dir. Des d'on has de dir la frase? Des d'on el director vol que la diguis? Ja la dirà l'actriu. Dóna-li temps. El dir, no, m'has exagerat, no, més sentiment, no, menys emoció. Què és això? Això no és res, és buit. I no és que sigui maternalista, és que m'hi veig en aquesta noia. Totes hem passat per això. Pujar en un escenari, de cop fer un protagonista a l'edat que té ella, amb aquesta responsabilitat, és difícil. Si a sobre doncs, no té el talent excessiu, és més complicat. Però és molt complicat, aquest ofici, estàs molt fràgil quan surts aquí, t'ensenyes, no? Hi ha d'haver algú que ho sàpiga fer. I si no, que no s'hi dediquin, que facin circular els actors per l'escenari i posin l'escenografia, que per cert, sorra i un fons que simula un mar, heu dit? Un mar gris, és tòpic de collons, per la tragèdia sorra. Apa, ja ho va fer el Peter Brook fa molts anys, això, home, quina tonteria. Aquesta noia no ho farà, no ho farà bé, però em sap greu, em sap greu. Jo ja sóc gran, és igual, si no tinc la prota, tant me fot, la veritat és que tant me fot. Però em sap greu veure com es maltracta una persona, no haver-li donat el personatge si tu creies que no ho podia fer. Un bon càsting, aquest és el secret dels espectacles de molts directors. Agafen un bon càsting i tenen la feina feta. I quan no el tenen, no saben què collons fer. És el que passa normalment.
El dia següent torneu a tenir assaig. Esteu a l'escenari en la mateixa posició que el dia anterior.
Vinga, Emma, comença l'escena, sisplau.
Segur?
Sisplau, sí.
No te la miris, no te la miris. Ella governa els cors dels homes, en conquereix les ciutats i cala foc a les llars. Vet aquí els seus encants d'amor.
Oh, espòs meu, què em penseu fer amb la meva ànima, els grecs i tu?
Una altra vegada, igual que ahir.
Ho sento, és que no sé com
fer-ho. Ets Helena de Troia. Pots manipular els homes a voluntat. Oh. No estàs sometent-te a Menelau, l'estàs seduint, comportant-te com ell vol que et comportis.
El director s'acosta a l'actriu, l'agafa per les espatlles i la sacseja.
No has de pronunciar només les paraules, ha de parlar també el teu cos. Aquest cos ha de seduir Menelau.
El director la mira fixament. Sembla que avaluï si realment pot aconseguir que l'actriu faci bé el paper. Ella nota els ulls d'ell i li sembla que li recorre el cos amb la mirada, com si fos un cirurgià que volgués treure i canviar massa coses. En aquell moment, per ella, és com si el vestit d'allí hagués desaparegut i hagués quedat despullada dalt de l'escenari.
No passa res, no passa res. Tornem a començar. Intenta trobar més empoderament en la manera de com pronuncies la frase. Recorda que, en el fons, Helena té el control. Vinga.
D'acord. Oh, espòs meu, què em penseu fer amb la meva ànima,
no,
els grecs
no,
i tu?
No, estigues desesperant. No, no és així.
La discussió ha tret l'atenció dels treballadors del teatre, que han anat entrant a veure què passava i se sumen els tècnics de l'assaig com una massa d'ulls anònims que, des de diferents punts del teatre, observen l'actriu, que ho torna a intentar.
Vale, crec que ho tinc, a veure. Oh, espòs meu, què em penseu fer amb la meva ànima, els grecs
no,
i tu?
No, mira, perdona, però el problema és que potser no tens prou formació. No ho sé.
Ja, bueno...
Tranquil·la, no ens posem a plorar, eh? Justament aquest és el problema. Potser et falta ofici per un paper així, em sap greu.
Ja. Em sembla que això ho hauries d'haver sabut abans de donar-li el paper, no? Per què l'estàs fent passar per això?
No, però la meva feina és dir-li la veritat.
La teva feina és fer un bon càsting per una bona obra. No agafar una noia perquè té molts seguidors a les xarxes i ara fer-li passar aquest mal tràngol.
Emma...
No tens collons, tio.
Potser m'hauria d'haver acordat amb la productora, però ja és el que hi ha, hem de fer. Hem de tirar endavant.
Jo no he de fer això. Tu potser sí, jo no.
Vinga, va. Intentem-ho,
va. Tu tens 60 i jo en tinc 64. No cal. A mi no em cal. Sí que fes-ho tu, si vols. Jo no.
Sí, home, sí. Ja veuràs com ens en sortirem. Va, tornem a repetir.
No, és que no puc.
Bueno, doncs...
Va, que no pot. Està bloquejada. L'has bloquejat.
Doncs va, deixem-ho. Això és impossible, va. Deixa'm anar a parlar amb la productora, a veure què podem fer-ne.
El director gira cua i marxa. Aquest cop l'actriu li va al darrere.
Perdona, Joan Andreu, perdona, és que et prometo que puc treballar-ho i millorar.
El director no contesta i se'n va. Ella li va al darrere. De nou l'assaig ha quedat a mitges. Sents una barreja d'impotència, ràbia i tendresa. Quan surts al carrer, la Clara t'està esperant recolzada contra la paret.
No m'ha volgut escoltar. Però, bueno, em quedaré esperant a veure si surt i no sé si puc parlar amb ell.
I què penses fer? De què vols parlar? D'aquesta puta frase? De què vols parlar? Si no saps ni el que li has de preguntar.
No, però perquè jo crec que sí que ho puc fer millor, però... No ho sé, em falta creure-m'ho més, no?
D'entrada et falta tècnica. I quan no en tens, si no tens tècnica, fes el mínim possible. Menos és más, que deien, doncs això, saps? Fes-ho simple, simple. Lo simple sempre funciona. Perquè arriba més, perquè no ho disfresses de falses emocions i de falses tonteries. I no separis la O. O, espòs meu, és fatal.
És vale, fatal. No ho separo. Vale,
no.
Vale, gràcies.
Jo, si vols, t'ajudo, però em sembla que tampoc és el que em toca, no sé. És que és una posició incòmoda. Jo no et puc dirigir d'esquenes al director. Ja ho he fet altres vegades i això no funciona mai. Perquè després el director et diu, ai, no m'agrada i la culpa és meva. Ja, no ho penso
gràcies,
fer.
Moltes gràcies, gràcies.
T'acomiades de la Clara. Al cap d'una estona caminant, t'atures davant d'un bar, rumiant si hi entraràs per prendre alguna cosa i relaxar-te.
Un whisky, em sembla que em prendré.
I entres, és un local petit i acollidor, revestit de fusta, amb taules rodones. T'asseus en un racó i et demanes un whisky.
Això!
Penses que al capdavall ets prou forta per tirar-t'ho a l'esquena. Aleshores, veus l'actriu entrant al local. S'asseu amb tu.
Hola, puc seure?
Sí.
Mira, és que això que parlàvem abans, o sigui, és que és veritat, m'està costant molt. O sigui, a part, és com que no estic en un bon moment i... I no sé, la manera com em tracta és com... No sé, jo sé que no sóc molt bona actriu. Però és que Emma, com havia de dir que no a aquesta oportunitat?
Clar que no, però si la culpa no és teva.
Ja.
Repeteixo, la culpa és d'ells.
Però és que em va molt gran. És que realment, o sigui, tot això, tot aquest món em va molt gran, saps?
Què és el que t'agradava, tu, d'aquest món?
No sé, bueno... Provar-ho, jo penso que sí que puc aportar alguna cosa, no sé.
Però què t'agrada d'interpretar? Què és el que penses que t'agrada més d'interpretar? Que et vegin? Mostrar-te? Ensenyar-te?
En part, suposo que sí, en part, no sé.
T'adones que està sobrepassada. No només per l'obra de teatre, sinó en general. Potser hauries de trobar alguna paraula que l'ajudés, però no tens gaire temps. Ja t'has acabat el whisky i avui tens un dia amb molta feina. Et trobes atrapada entre la voluntat de consolar-la i la urgència d'haver de marxar.
Bé, doncs... marxo. Però gràcies pels consells, eh?
No, saps què passa? Aquest ofici és una merda, de vegades. És una merda. Realment, si tu no tens molt clar què és el que t'agrada d'això, serà difícil que resisteixis, perquè hi ha hòsties per tot arreu. Per tant, intenta descobrir què és el que vols amb aquesta feina. Si només és ensenyar-te tu, plega, deixa-ho. Sigues model, fes-te fotos, no sé, fes una altra cosa. Però aquesta feina no és per mostrar-se el mateix. Saps?
Gràcies, Emma.
Te'n vas.
Quina merda de consell que li he donat.
Durant tot el que queda de dia, notes una tensió que se t'ha quedat ficada al cos des de l'assaig. No te la pots treure del damunt i encara la notes al vespre, quan el teu telèfon mòbil comença a rebre tot de notificacions de WhatsApp. Són de diferents persones, però totes t'escriuen per enviar-te la mateixa notícia. La Clara Saliner s'ha suïcidat.
Una notícia colpidora que hem sabut fa tot just unes hores. L'actriu Clara Saliner ha estat trobada morta en el pis que compartia amb unes amigues al centre de Barcelona. La policia ja ha dictaminat que es tracta d'un suïcidi, ja que li han trobat al palmell de la mà la joia en forma de cor platejat que amaga dins una droga per suïcidar-se que s'ha popularitzat darrerament entre els joves. El contingut del cor era buit, així que sembla clar que la Clara Saliner ha decidit treure's la vida. És la vuitena noia aquest any a Catalunya que se suïcida utilitzant aquesta droga que, malgrat ser il·legal, és molt accessible. El que sorprèn del cas és que, per fora, la Clara Saliner era una actriu d'èxit. Fa poc la vam tenir aquí al programa i tenia un aspecte radiant. Tot just havia començat a assajar una obra de teatre que s'havia d'estrenar en uns dies.
No només reps aquest enllaç. En altres missatges reps un altre enllaç. Pel que sembla, la germana de la Clara ha publicat un vídeo a les xarxes socials que s'està viralitzant.
La meva germana s'ha matat, sí. Però no s'ha matat sola. Estic trista, però també tinc molta ràbia. I no vull tenir por d'assenyalar els responsables. A l'abús de poder, la tirania i les humiliacions constants del director Joan Andreu. L'ha estat maltractant públicament cada dia els assajos de la nova obra sense importar-li el mal que li estava fent. I també a l'Emma Vilarasau, que no va fer res per ajudar-la. I és culpable de ser còmplice. Ella també ha matat la meva germana. Ha mort per culpa vostra.
El mòbil continua sonant. Reps missatges de moltíssima gent i, mentrestant, els fans de la Clara Saliner han començat un linxament a les xarxes contra el director de l'obra i contra tu. És una bola d'indignació i ràbia que creix i es fa grossa a mesura que els mitjans de comunicació també donen la notícia i emeten el vídeo de la germana. És la mena de bola que us pot esclafar a tots. En part per intentar aturar aquesta bola, els responsables del teatre decideixen tirar l'obra endavant i convertir-la en un homenatge a la Clara. És el que ella hauria volgut. I a més necessiten canviar el relat del que ha passat. Una altra actriu jove, amiga íntima de la Clara, s'ofereix a interpretar el paper d'Helena. Arriba el dia de l'estrena. Al teatre no hi cap ni una agulla. Es nota l'electricitat en les converses i les mirades dels espectadors. Sembla que esperin una revelació. Damunt l'escenari cobert de sorra, davant del mar ombrívol de fons, hi ha mitja dotzena de dones assegudes a terra agafant-se els genolls. Van vestides de negre amb la roba tacada de cendra. Comença l'obra. Tu surts d'entre les dones, t'aixeques i avances cap al públic. Parles de Troia, d'Ulisses, de la fi de la guerra que vindrà ara per les esclaves, i tornes a seure entre les dones. Aleshores s'anuncia la presència de Menelau. Tornes a aixecar-te i dius...
No te la miris. Ella governa les guarda els homes, conquereix les ciutats, cala foc a les llars. Vet aquí els seus encants d'amor.
És el moment que surti l'actriu substituta, que interpreta Helena. Però no apareix. Aleshores, la germana de la morta, entre el públic, s'aixeca.
Sou una vergonya! Esteu intentant tapar el que li vau fer a la Clara! Si és morta, és culpa vostra!
us assenyala amb un dit acusador. I a continuació, diverses persones es van aixecant l'una rere l'altra, dient el mateix.
Culpable!
Sou culpables!
Culpable, culpable!
Culpables!
El públic es comença a posar dempeus. Entre les moltes persones que criden i veus l'actriu que havia de substituir la Clara, és evident que estava tot preparat. Què fas?
Un moment de silenci, si us plau. Podeu callar, m'agradaria...
Sou culpables!
Bé, intentaré parlar encara que no m'escolteu. La Clara ho va intentar. Evidentment no era per ella. Evidentment no estava feta per aquesta feina. I evidentment aquesta feina es carrega els fràgils. Aquí hi ha un culpable, que és el que la va triar, que és la producció, no els que estem aquí fent o intentant fer la nostra feina. Em sap molt de greu per la Clara, però no és culpa nostra. Què vau fer vosaltres per ella? Què van fer els mitjans de comunicació per ella? Què vas fer tu, la seva germana? Per què no li vas dir que no s'ensenyés tant a les xarxes i que no intentés coses que no podia fer? Per què la veu animar? Qui la va encoratjar a fer aquesta merda de feina?
Culpables! Sou culpables! Sí!
No em sentiré culpable d'això. Vaig intentar defensar-la, no vaig poder. Ja en tinc prou de culpabilitats, nois. Aquesta no me la carregaré.
Surts de l'escenari just en el moment en què tanquen el taló. Tens ganes d'anar al camerino i fugir de tot això. Quan hi entres, ensopegues amb unes bosses que algú ha deixat per terra. Les apartes d'una puntada de peu amb ràbia. Busques un lloc per descansar, per desaparèixer, i llavors veus el director, en Joan Andreu, que t'espera.
No et sent disculpable, Emma. Nosaltres no tenim cap culpa del que ha passat. Però ara la gent ha perdut el control. Tot és culpa de les xarxes dels nassos. Volen que paguem per una cosa que no hem fet, ja ho has dit. Que dimitim i que no tornem a treballar mai més. Ens volen castigar, sobretot a mi. Emma, jo et vull demanar el teu suport. Que m'ajudis, que et posis del meu costat. Tu saps què va passar als assajos i no res més que el procés normal per treballar i treure la millor interpretació possible d'un actor o d'una actriu.
No és cert. No és cert i no em posaré de la teva banda. Ho sento molt, t'ho vaig dir en els assajos. Jo no sóc culpable, vaig intentar defensar-la, vaig intentar ajudar-la.
Ho sé, si jo et recolzaré també, però pensa en la meva situació també, m'obliguen a fer aquestes coses. Es posen a fer teatre sense saber de què va això i després si intentes que surti...
Però tu la vas triar, haver-te plantat.
No vaig a triar-la del tot, em van obligar també.
Et van obligar, sempre és aquesta l'excusa. Hi ha un moment, tens 60 anys, tio, hi ha un moment en què ja no t'obliguen a fer les coses.
No sempre, Emma, a vegades no podem triar. I t'intentes dirigir...
Que tu no pots triar...
Et converteixen en un monstre.
Em dius que tu no pots triar... Vinga, va.
Emma, tu saps que la noia no se'n sortia.
No penso carregar amb aquest paquet. No és meu.
Jo havia d'aconseguir que fes un bon paper. Si no, hauria estat pitjor per ella. Els crítics se l'haurien cruspit. Havia d'intentar apretar-la una mica.
Però si no en saps de dirigir.
Mira, l'error va ser de la direcció del teatre, per imposar-nos aquesta noia, quan és evident que no tenia el nivell suficient.
Te la van imposar tu, no a mi.
Sí, me la van imposar. A mi.
I jo volia plegar.
Emma, sisplau, si fem un front comú...
No penso
crec que ens podem defensar. No hem fet res mal fet, nosaltres.
Que no ho faré, ja està.
Li dius que necessites espai per canviar-te i se'n va. Al cap d'una estona, ja amb la roba de carrer, proves de sortir del teatre de forma discreta. Per on vols sortir? Per la porta principal o la del darrere?
Jo, per la del darrere, com sempre.
Vas cap allà. També és ple de premsa. T'acorralen.
Emma, què en penses de l'acusació de la germana de la Clara Saliner?
No penso parlar d'això, Quim.
Diuen que la humiliava en públic i hi ha treballadors del teatre que diuen que podria
passar,
ser assetjament sexual. És veritat?
No, home, no. Què ha de ser assetjament sexual?
I tu?
Em podeu deixar passar?
Et tens còmplice?
Has de sortir d'allà. Obre't pas com puguis entre els periodistes, però surt d'allà. Aconsegueixes agafar un taxi. Al darrere teu, el director surt del teatre. Els periodistes l'envolten. Els flaixos es disparen.
És evident el que ha passat. L'Emma Vilarasau Li va fer la vida impossible a la Clara des del primer dia. En cada assaig tenia una crítica per fer-li. Fins i tot li va criticar la manera de vestir. Un dia, fins i tot, la va fer plorar. Jo no m'ho podia creure perquè conec l'Emma des de fa molts anys, però l'Emma se sentia amenaçada pel talent de la Clara, de la seva joventut. Només cal veure l'entrevista que van fer uns mesos abans a TV3 per veure que l'Emma li tenia ràbia a la pobra noia. Jo vaig intentar solucionar la situació, però malauradament no vaig poder fer-hi res. Em sap greu.
Escoltes el final de les seves declaracions a través de la ràdio del taxi. El taxista et mira de reull.
Des d'aquí envio el meu condol a la germana de la Clara i a la seva família. Ha estat una gran pèrdua per al teatre.
En els propers dies, els mitjans no pararan de parlar d'aquest tema. Serà la polèmica del moment. Però, com totes les polèmiques, al final s'anirà apagant fins que ja ningú no en parlarà. Però ja no et tornaran a trucar més per fer teatre. Desapareixeràs de moltes agendes. Finalment, l'actriu jove ha aconseguit fer-te invisible, però no de la manera que tu esperaves. Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. En el proper episodi tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb la convidada d'aquesta setmana, que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Quan vulguis, Emma, et pots treure de l'antifaç.
Vaya història, tios, que recargolat!
Bravo.
Hola! Déu-n'hi-do.
Què, com ha anat això? Com t'has sentit?
Bé.
Quin patir.
Bé. Molt bé, bravo.
Jo no sé com reaccionar. Jo també plego ja.
Els has posat difícil, els has preparat, els has preparat molt, sí, perquè ells tenen instruccions d'intentar anar per un camí, evidentment deixant flexibilitat del que tu vulguis, però hi havia moments que els estaves fent descarrilar i feien el que podien.
Jo moltes vegades que pensava, dic, m'he sortit de la via 3, però...
Perquè han improvisat molt, els has forçat a improvisar molt. Crec que hi ha molts temes per parlar. Començaré pel més punyent, que és el maltractament del director cap a l'actriu jove. Et vaig llegir fa un temps, en una entrevista, perquè t'hem col·locat, no, aquest cas d'una actriu que acaba molt malament, però que la seva germana denuncia el maltracte del director. Et vaig llegir una vegada en una entrevista parlant que aquestes coses no eren en blanc i negre i que hi havia línies i que se n'havia de parlar, d'aquestes línies.
Mm.
A què et refereixes?
A veure, jo era partidària, i sóc partidària, del que... A veure, si no es passen aquestes línies, el que passa en una sala d'assaig es queda en una sala d'assaig. Si no es passen certes línies. Si es passen certes línies d'abús de poder... sobretot, perquè jo abús sexual no n'he viscut, ni l'he vist, però abús de poder sí. Una ha de tenir un protocol a on puguis anar a dir alguna cosa. Això és el que no hi ha. I això és el que s'està intentant fer. Que els actors, sobretot els actors joves, puguin anar a algun lloc a dir estic patint aquesta situació. Perquè si no, què fas? A on vas? Et queixes al director que està maltractant-te? No. Et queixes al productor que a vegades està a les ordres del director? Tampoc. Hi ha d'haver un camí. Però tot això s'ha de fer. Tota aquesta mena de xarxa de seguretat s'ha de poder fer. Tant a les escoles, des de que hi va haver tot allò de l'Institut del Teatre, com als teatres, sobretot als teatres públics.
Sembla mentida que encara no s'hagi fet, no?
S'està fent, però triga un temps tot a portar-se, no? Perquè, clar, són protocols complicats, tampoc és...
Però mentre això no s'ha començat a fer, hi ha hagut un període de vulnerabilitat molt gran.
El que passa que són línies que... A veure, a mi si hi ha un crit, un moment, en una sala d'assaig... A veure, tampoc passa res, eh? La gent pot cridar, eh? Tranquil·lament. Sabeu què passa? Que hi ha una data d'estrena. I no és posposable. I les coses han de sortir. I arriba un moment que algú perd la paciència, doncs ja està, hi ha un crit. Ara tampoc... Ara és molt difícil, saps? Perquè ara, bueno, tot ha de ser una paciència. Allò que t'has de prendre el Valium abans d'assajar. Doncs, escolta, un crit tampoc passa res. No et pots sentir maltractat perquè un dia et cridin. Ara, si et criden cada dia, com a sistema, potser sí. Si et menys tenen cada dia, però que un dia un director digui «Hòstia, què fas?», doncs no passa res, saps? I te'n vas a casa dient, hòstia, què he fet? I te'n vas fotut i l'endemà intentes fer-ho millor. Tampoc passa res, no? On és la línia? És difícil de posar. Perquè no són oficis en què juguen molt les emocions, en què tothom està a vegades al límit, en què tu has d'anar al límit de tu per fer alguna cosa més bona... El director també, llavors, bé, és complicat. No és una bassa d'oli. No és sempre una bassa d'oli. Tampoc ho són les pel·lis. Tampoc ho són les sèries. No? Hi ha gent... A veure, es poden dir de molt bones maneres, però dir, no, torna-ho a fer. Torna-ho a fer. Torna-ho a fer. No estic cridant, eh? Però torna-ho a fer. 20 vegades és maltracte. O sigui, ja. No? Uh-huh. I més sota la pluja i a la nit i que fa fred. Torna-ho a fer, tu puta madre. Saps? Perquè, clar, on és el maltracte? És difícil posar la línia.
A la ficció...
A vegades hi ha jovenets que es queixen a la de ja. I dius, home, una mica de paciència.
Mira, això t'ho volia preguntar. També. Creus que hi ha un factor generacional en aquestes fronteres? És a dir... Hi ha una nova fornada d'actors que marca més aquestes línies o les s'aprova més?
Sí. Sí.
Per tant, això què ens explica?
Bueno, hem passat d'un lloc a l'altre, hauríem d'anar al terme mig. Ja hi anirem. Ara estem a l'altre, no? La meva generació ho suportava tot, absolutament tot, excepte algun que no ho suportava, però la majoria ho suportàvem tot. Ara els de 20, 19-20, no els de 30, però els de 19-20 no suporten ni mitja, que està molt bé, però jo crec que hi ha un terme mig. D'intentar entendre's. I quan... Jo crec que si no hi ha mala bava, si jo no intento denigrar ningú, jo què sé, potser un crit en un moment determinat també va bé. No sé.
En la ficció que t'hem plantejat, hi ha hagut algun moment en què el director ha creuat la línia?
Quan l'ha tocat i l'ha sacsejat.
Quan l'ha sacsejat, eh?
Sí.
És el moment aquell, eh?
Sí.
A part d'això, la resta...
La resta també, perquè, clar, i torna-ho a fer, no li donava cap indicació i torna-ho a fer, no exageris tant. Què vol dir no exageris tant? M'ho pots traduir a un llenguatge que jo pugui fer alguna cosa? Perquè no exagerar, que després ho fa baix i no, tampoc. Era un patata, aquest dia.
Bueno, el director li has donat molta canya que una canya que no ens esperàvem en el sentit que has atacat molt com que no sabia dirigir, no?
Sí.
Passa molt, això?
Sí.
Però ho has dit, no? Els directors no sabeu dirigir actors.
Hi ha directors que saben dirigir actors, hi ha directors que no, hi ha directors que no entenen el llenguatge, hi ha directors que lien, sobretot a la gent jove, i que ho veus i penses, però si l'està liant, saps? I a vegades fas com de traductor. El director diu una cosa, tu vas a l'actor i li dius, t'ha volgut dir això? Perquè a vegades, sí, perquè a vegades els directors no saben com parlar amb un actor. Ho sento, però ara ja tinc una edat i ho puc dir. Moltes vegades, no, Jordi? Moltes vegades, no sé... Jo crec que és un error dir-li a un actor el resultat, perquè li mates la creativitat. Deixa que ell arribi al resultat. Hi ha directors que ho fan molt bé, que posen com el punt de sortida perquè l'actor investigui, i hi ha directors que et donen el resultat. Dius, no me'l dono,
però
el resultat
no?
Ja arribaré jo.
Vull això.
Clar, saps? deixen participar del procés. Tu veus el personatge d'una manera. En parlem i el creem entre les dues. Però els actors són creadors, també, del personatge.
Bueno, si aquesta és la clau,
saps?
No?
Que el procés... Perquè si no és... Digue-ho així. Perdona. Que t'he d'imitar amb el mal actor que ets. Perquè, clar, molts, a més, t'ho diuen. I si l'imites, quedes com el cul, perquè són molt dolents com a actors. Llavors ells diuen, no, és que t'ho dic així perquè així ho entendràs, perquè si no m'explico. Doncs no, aprèn a explicar-te. Mm-hmm. Però no em diguis la frase, tu.
Entenc...
Estic quedant fatal.
Entenc que és la diferència entre, des d'un punt de vista d'un director, entre considerar l'actor una titella que farà el que tu li diguis, o considerar l'actor part de la creació del personatge.
Jo crec que un actor té la responsabilitat de portar una proposta el dia del primer assaig. Te'l treballes a casa, l'investigues i portes una proposta, la teva. Amb això tens molt de guanyat. Perquè si no en portes cap, el director acabarà imposant coses, potser ell tampoc en té cap, i llavors tot és improvisat. Jo prefereixo treballar-me molt, portar una proposta clara i fundada del que vull fer. Per tant, he de treballar molt a casa, i més amb textos clàssics, que tenen tants referents i tanta història.
Bueno, nosaltres t'hem donat una frase, que això ho hem d'explicar als oients, perquè normalment al llindar no avancem absolutament res del contingut del que passarà al convidat, però en el teu cas t'hem avançat 5 minuts abans de començar. T'hem avançat la teva frase, no? Allò de l'ella governa les guardes dels homes, sense dir-te de què et serviria, i te l'has fet teva, jo diria que durant la ficció,
sí,
no?
Durant la ficció. Sí, sí, sí.
Ha estat increïble. El procés, he de dir que... T'has deixat impressionat.
Ja veus.
Algun cop t'has sentit en la posició de haver de consolar, o hem dit fer de mare, però sí, tu ho has canviat per
corporativisme.
Sí. Algun cop t'has sentit una mica en la posició de la veda, no? La responsabilitat de ser corporativa amb actors més joves i inexperts?
Sí. Sí, perquè és el que he dit, no? T'hi reconeixes, perquè has passat per això, i llavors intentes que no sigui tan greu. És una posició delicada, perquè jo quan ho he fet m'ha sortit malament, és el que he dit, no? Que dic, intenta-ho per aquí, i després al director no li agrada i la pobra encara està més liada. Per tant, no pots dirigir, cosa que a vegades se te'n va l'ànima per dir-li, fes-ho així, però no pots. Llavors et dediques a recolzar, a fer el que puguis perquè no perdin la moral.
I ells busquen el recolzament en tu, com és el cas de la nostra actriu de ficció?
Sí, és molt bonic.
Busquen
això.
És la part maca, potser?
És bonic, perquè és una mica l'herència, no? És una mica traspassar el teu coneixement. Jo hi crec, amb això. Jo hi crec en començar amb gent molt gran, perquè és el que jo he fet. Jo vaig començar i tenia gent molt gran a l'escenari, i t'emmiralles i n'aprens el que vols i el que no vols fer, també, però, però n'aprens. Ara, a vegades, hi ha un... No amb tothom, però a vegades hi ha un... No, això no ens interessa, trenquem-ho tot, comencem de zero. I dius, no, comencem de zero. Cada vegada hem de començar de zero. No, apreneu, agafeu una herència i transformeu-la, però no... talleu el cordó cada vegada, saps?
Al guió hi hem col·locat els problemes de salut mental dels joves amb aquesta droga, que és completament fictícia, que ofereix una sortida fàcil i ràpida de la vida. Els altibaixos de la vida d'un actor incideixen molt en la salut mental?
Com tot, no? També? No crec que sigui més que...
No, aquesta exposició de la que parlaves abans...
Però bueno, ara com... tothom s'exposa. Ja no són només els actors, no? Ara hi ha una exposició a les xarxes d'una persona normal que es penja i no li posen likes o la critiquen i s'enfonsa. Ja no cal ni ser actor per exposar-te. Perquè almenys els actors anem disfressats i fem d'un altre, no?
Sí, sí.
Aquesta és la gran salvació. Fas d'un altre, no fas de tu. Però aquests que es pengen fan d'ells. I clar, si els critiquen... és que els critiquen a ells.
A ells, sí, sí.
Si ara fos mare d'un xaval de 14 o així, hòstia, és difícil. Aquesta sobreexposició que tenen, quan tampoc l'entenen, saps? És... Quan ets adolescent, l'únic que vols és que tothom t'estimi, trobar un grup en el que t'identifiques, i si aquest grup no et vol, hòstia, realment és molt dur, no? No tens lloc al món, no tens armes, no saps encara quins són els teus llocs segurs, no... I aquesta hiperexposició, jo penso que s'hauria de prohibir directament, sincerament. Ja sé que no està bé prohibir les coses, però crec que això s'hauria de prohibir. És que fa molt mal. Fa molt mal a molts joves. Jo he vist nenes que els hi han fet un bullying horrible a través de... I la mateixa classe, Elles han penjat alguna cosa i han començat a... I que se n'han ensorrat. No sé, és difícil, eh? Tot aquest tema és complicat.
També hi ha hagut un moment al guió que ha estat molt interessant en el que has reaccionat al fet que estiguessis fent una obra amb protagonistes femenines que estigués dirigida per un home, o sigui, que la mirada fos masculina.
Sí.
Això passa molt?
Això passa encara, sí, passa. Passa. Sí, sí. No et donaré exemples, però
no,
passa.
No, no estic esperant exemples. El silenci era més com podem fer perquè això deixi de passar o passi menys?
Podem, doncs, donar espai a les ties, però no pel fet que siguin ties, perquè a mi hi ha algo que també em molesta bastant, de bé les quotes o bé ara perquè s'ha posat de moda que dirigeixin les dones i mira, dirigeixen dones que a vegades tampoc són bones, tampoc és això, no? Però sí que hi ha a vegades amb una directora jove una desconfiança d'entrada que amb un director a vegades no hi és. Per què? Suposo que és una cosa que portem molt arrelada, molt en... Però realment te n'adones que... I a mesura que surten, no?, directores de cinema, dones o de teatre, realment te n'adones que la visió és molt diferent. Com expliquen el món els tios i com l'expliquen les ties, cada vegada notes més la diferència, no?
Amb un text clàssic, com el que teníeu avui a les mans, que... Has denunciat, no?, fins i tot la...
Sí, és que ara faré un text clàssic.
Sí, sí, tot per això, Ifigènia, no?
Ifigènia, que a més i per això s'està intentant de donar-li una lectura que sigui comprensible avui en dia. Jo crec que fer els clàssics està molt bé, però s'han de transgredir una mica els clàssics, perquè si no, no té sentit. És que el món ha canviat excessivament, com per seguir-lo explicant com l'explicaven. Llavors jo crec que s'han de fer... com a denúncia a vegades, saps? De dir, mira com era, o donant-li la volta a moltes coses, o reescrivint algunes coses.
En part, hem volgut plantejar una obra basada en un text clàssic per això, perquè en els textos clàssics les dones joves sovint tenen un paper molt concret basat en la bellesa i les dones grans tenen papers menors. És això el que passa en el món de la interpretació, que les dones grans no hi tenen un lloc?
No, les dones grans no tenen un lloc. Ah. S'està obrint cada vegada més. També les dones sense un físic...
Normatiu.
Normatiu, sinó que poden ser diferents. És difícil, per això és molt difícil. És molt difícil perquè tot va a la contra. Perquè crec que és... la societat la que no entén o no vol entendre, o és el sistema capitalista que necessita que la gent gasti en joventut i consumeixi joventut, o no ho sé, però hi ha una cosa que és certa, que l'edat no és un valor en alça, al contrari,
és a la baixa.
És a la baixa.
Sí, totalment,
no? Perquè hi ha una cosa estètica que priva molt, que està destrossant a molta gent i que ens hauríem de plantejar una mica seriosament què estem fent, perquè hem venut la joventut com una cosa que t'empodera, com una cosa que et dona visibilitat, com una cosa que et farà més feliç, i és mentida. i l'estètica en les dones està fent molt de mal i guanyen molts diners, tot el que és productes estètics i operacions estètiques. L'altre dia ho llegia, són milionaris els que tenen uns guanys milionaris per gent que ansia tornar a ser jove. I crec que això fa malbé les persones, perquè crec que la natura, d'alguna manera, és sàvia i ens fa envellir perquè arribarem a la mort. I l'envelliment et prepara a acceptar que et moriràs. I ja està.
Procés.
No? Si tu te'l saltes, aquest procés, i tens unes tetes de 25 anys i una cara de 30 quan ja en tens 60, no sé si acceptaràs bé arribar al final, arribar a morir.
Hi ha una porció d'autoengany aquí.
Hi ha una porció d'autoengany i hi ha molta pressió. Saps? En el... Que, repeteixo, està començant a baixar, crec, eh? Però en les ties i en la imatge, en el cinema, hi ha una pressió important.
Doncs esperem que això canviï el més ràpidament possible i que la propera vegada que vinguis al llindar haguem avançat una mica més com a societat tots plegats i et puguem fer una història diferent. Mentrestant, moltes gràcies per haver vingut, Emma, i gràcies per creuar el llindar.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderes. Producció sonora, Rout Audio. Producció audiovisual, Roger Codina. Producció, Sònia Deulofeu. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició. Núria Florença en el paper de presentadora. Irene Miràs en el paper d'actriu jove. I Ramon Canals en el paper de director de l'obra de teatre.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.